10 i 21 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. És dijous, toca parlar de cinema, fem un break, fem una parèntesi a la festa major d'enguany i parlem de cinema, i amb qui si no poder parlar de cinema que amb el nostre comentarista de capçalera, Àngel Comas.
Hola, Sergio i Sergi, què tal?
Com estàs?
I Julen.
Julen, què tal, com estàs?
Què tal?
Ara sí, tenim aquí ja el Julen, el nostre estudiant en pràctiques, que s'estenen davant dels micròfonos de... micròfons de Cugat.cat. Tot un luxe, un nou col·laborador d'aquesta casa. Sergi, què tal, com vas?
Així és, bon dia, Àngel, bon dia, Sergio.
Hola, què tal?
Què, Àngel, com estàs? Feia una setmana que no et vèiem i a més ens portes dues pel·lícules. Això va...
Sí, era per compensar la setmana, la setmana passada que no vaig ser aquí, doncs mira.
Ja m'ho suposava. Ens portes dues de potser les que cridava més l'atenció a la taquilla. Per una banda, Perdona si te llamo amor, i l'altra és Transcendence. Sí. De moment la cosa no pinta bé.
No, està bé. Transcendence és un títol que no, bé, no? No l'han traduït perquè així s'estalvien els costos de la traducció.
Que era com molt maco,
i Transcendence. I queda millor Transcendence que no Transcendència, eh?
Home, sí.
Que sí? Que Transcendència?
No, això no ven. Això seguríssim. En tot cas, anem abans a les estrenes. Aquesta setmana en tenim tres, que no està gens malament. Les tres s'estrenen en tot cas a Yelmo.
Sí, tenim constància que s'estrenin a Yelmo. Estàvem intentant desbrinar ara, minuts abans d'entrar al directe, si a Cinesa també alguna d'elles. Imaginem que sí, però fins a aquestes hores d'ara encara des del seu departament de comunicació no ens ho han comentat, Àngel. Per tant, sí que podem enviar els santcugatencs al cinema.
Ja, jo em pregunto per què les distribuïdores no diuen amb més temps les pel·lícules que
sí, perquè
estrenen.
Els interessa.
Ai, perquè els perjudica, no? Perquè ara, per exemple, imagina que us estrenen al Cinesa i no en parlem, i què?
Sí, perquè mira, avui precisament...
Però mira...
Avui entro amb la llista, en comentarem tres que fan segur a Yelmo, però n'hi podríem afegir fins a 5 més de pel·lícules que cap d'elles... tenim constància que s'estreni a Sant Cugat, si en d'altres sales, després si voleu les comentem. Aquí a la ciutat, a Yelmo, tres pel·lícules, la primera d'elles, Juntos y Revueltos.
Me llamo Jim.
Yo, Loren.
He pedido langostinos infierno con salsa picante.
¡Dios! ¡No puede picar tanto! ¿Te has bebido mi cerveza? ¡Pídeme agua!
Ten un poco de sopa de cebolla.
Una pel·lícula amb Adam Sandler com a protagonista i Andrew Barrymore, després d'una desastrosa cita a cegues als pares solters. Es veuen involucrats amb un acord en una casa... amb una de les coses, perdó, que és no es volen tornar a veure mai més. Què passa amb aquesta història quan contracten cadascú per la seva banda unes vacances en família, amb els seus respectius fills? Tots dos es troben destinats a compartir durant una setmana una suite en un luxós resort d'un creuer familiar, d'una estada familiar a l'Àfrica de safari.
Però no l'he vist, però vaja, no tinc cap ganes de veure-la tu, perquè és que m'has parlat de un actor i una actriu...
Sí, que Adam Sandler i Drew Barrymore.
Tenen tan poc glamour, perquè realment...
T'enganxen tan poc?
Que sí, i m'estranya que hi hagi química entre ells. Ara, jo no ho sé, perquè l'Adam Sandler, jo no ni recordo una... Ja sé que a tu t'agrada, Sergio.
No especialment, no.
Jo només hi recordo una pel·lícula en què em va agradar bastant, que ara ja no me'n recordo el títol.
Però que anava aquella? Te'n recordes aquella?
No recordo, era un títol amb un nom, no recordo quina té. I a tot el més fa sempre el mateix paper.
Sí.
Sí, bueno,
està bé. El del noi amb 30 anys, una mica perdedor, però amb cert encant.
Sí, ja ho penso que pot ser recomanable per la gent que li agrada l'Adam Sandler
o la Drew
Barrymore, que realment té un erotisme que realment...
Quina mala llet.
Pobre, no, és que pobra noia, és que jo ho he intentat, perquè la Drew Barrymore ve d'una família il·lustre del cinema. El John Barrymore, que era el seu tataravi, o sigui, era un dels grans ganadors del cine mut. Després té la Ethel Barrymore, que era una de les grans actrius de teatre i cinema nord-americà. El Lionel Barrymore, que era un dels grans actors, és a dir, que té una tradició, el cognom Barrymore, tu vas a Hollywood i allà dius, jo dic Barrymore, t'obren totes les portes.
És a dir, Àngel, per tu és l'ovella negra de la família Barrymore.
El que passa que la noia ha tingut molts problemes d'alcohol, de drogues, de moltes coses i realment no se n'ha sortit.
Bé, segueix fent cinema i del costat de Adam Sandler.
Per l'econom. Jo
crec que es pugui queixar per la seva cartilla d'ingressos, això seguríssim. En tot cas, anem a una altra pel·lícula, què tenim més?
Aquesta era comèdia romàntica, marxem ara a una pel·lícula d'animació, de fantasia infantil, Campanilla, Hades i Pirates.
Bienvenidas a la feria de las cuatro estaciones. vacaciones.
Es genial que las hadas de invierno puedan acompañarnos.
Oh, desde luego.
Mirad, Sarina.
¿Y por qué lleva el pelo a lo loco?
Ha robado el polvo de hada azul. Sin él no podemos volar.
Una pel·lícula de la Disney Toon Studios, amb la protagonista, ara ho escoltàvem, de la Sarina, una incompresa, guardiana del pols, d'aquestes fadrines, que roba un important pols, s'escapa per escapar-se d'uns pirates. En fi, una història de Disney.
No? Ostres,
té bona pinta, no?
Jo no m'he entrat de res, tu. No és per res.
O sigui, va,
no estret, això.
O sigui, li roben el pols màgic i ha de recuperar-lo, no? Al final...
Aquesta seria la història...
Jo no l'he vist.
L'Àngel
no
l'ha vist. El Julen, home, pobre. Però pel fet que siguis bé en pràctiques...
D'animació, perquè tu, per la teva edat, et va declarar... Perquè amb el Sergi li agraden, eh?
No, a mi m'agraden, sí, però aquesta no.
Jo crec que és la pel·lícula ideal per portar a la meva cosina petita de 7 anys.
Home, això sí, veus? El Julen ja...
Exacte.
Ja ha trobat.
Bé, en tot cas, una pel·lícula de comèdia, una d'infantil, i ens falta una altra. Quina és, Sergi?
Doncs la tercera pel·lícula, la deixem pel final. Aquesta esperem que sí que l'Àngel la pugui comentar una mica més.
Sí, l'he vist, sí.
Mi otro yo.
No.
Pel·lícula d'Isabel Coixet. Una pel·lícula, Mi otro yo, que com dèiem dirigeix Isabel Coixet, sobre la vida d'una jove, la Fei, interpretada per la Sophie Turner, que sembla ser que és perfecta, una mica la seva vida, però tot començarà a torçar-se en la vida d'aquesta protagonista. Un dia qualsevol apareix, com dèiem, problemes en la vida de la protagonista, comença a tenir aquelles sensacions que altres pel·lícules ja ens han apropat, que és que algú l'està perseguint. Tot sembla que comença sent potser una mica absurd, tot plegat, fins que finalment cada cop està més convençuda que hi ha alguna persona que l'està seguint en la seva vida i que voldria tenir fins i tot el seu mateix aspecte. Mai se l'acaba d'arribar a imaginar, però sí que descobrirà que una part secreta i fosca del passat d'aquesta persona.
Bé, no l'he vist, però com que la carrera Isabel Coixet, encara que a mi el seu cine últimament no m'agrada gens, penso que val la pena veure-la perquè sempre és una directora una mica inquieta. Això deu formar part de la seva etapa de postproduccions internacionals, que des de que va fer aquella de Los Sonidos de Tokio,
El mapa dels Sonidos de Tokio.
Sí, ha baixat en picat, no?, la seva cotització, i sembla que fa pel·lícules...
És a dir, que té crèdit, però ha baixat la cotització, com diuen
ara. Bueno, no sé si té crèdit, No sé,
internacional... Tu acabes de dir que pel currículum, sí, del Coixet, serà una pel·lícula que veuràs.
Sí, aquesta és la persona perquè li segueixo la carrera i m'agrada veure com evoluciona. A mi, personalment, no m'acaba d'interessar el seu cinema, perquè és un cinema d'un sector social que no m'interessa en absolut. Ella és una dona més aviat pija, per entendre'ns, suaument, i el seu cine tracta les coses des d'un punt de vista que a mi no m'interessa en absolut. Totes les seves pel·lícules són així, i totes, i aquesta no ho sé. Però voldria veure-la perquè així ha canviat la seva carrera. La veuré.
Ja ens diràs què tal.
Entre el mapa de Los Sonidos de Tokio i aquesta, n'hi ha alguna altra, com a mínim una més? Àngel, de pel·lícula d'Isabel Coixet.
Sí, totes són interessants parcialment, aquella... és que no recordo els títols, de veritat, ara estic desmemoriat.
Bé, en tot cas, tres pel·lícules per veure aquest cap de setmana. Si voleu, a Yelmo tenim Juntos y Revueltos, Campanilla, Hades y Pirates i Mi otro yo. Però avui analitzem una de les pel·lícules que seguríssim serà tot un èxit en taquilla. Es diu Perdona si te llamo amor.
Niki, Niki, levántate.
¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa?
Por cierto, yo soy Nikki.
No te vas a librar de mí fácilmente.
¿En
entre nosotros todo es perfecto.
¿Qué significa entre nosotros?
Doncs una pel·lícula que vam comentar pues breument la setmana passada, basada en el llibre del Mokia, i de fet ja se'n va fer una pel·lícula italiana, una versió italiana, us deia ara el Julen fora de...
Quina pel·lícula era, Juli?
No, la mateixa, perdó.
Tu l'has vist l'anterior?
L'has vist l'altra,
sí, tu? Sí, la vaig veure, m'agrada bastant.
Sí?
Crec que està bastant bé.
Doncs a veure què tal la versió espanyola de la pel·lícula. Recordem una mica de què anava tot plegat, Sergi.
Sí, una pel·lícula de Joaquín Llamas, aquesta direcció des d'Espanya ara del film, amb un protagonista, el de l'Àlex, una persona de 37 anys, executiu publicitari d'èxit, com dèiem la setmana passada, que busca aconseguir la seva estabilitat emocional, però... Què passa? Que serà refusat per la seva nòvia en el moment de proposar-li matrimoni. Aquí caurà, doncs, en la depressió, podríem dir, entre cometes, incapaç d'assumir aquesta resposta. És una adaptació, com dèiem, de la novel·la homònima de Federico Mocchia, aquest popular escriptor italià, que també la va portar al cinema, com ara bé ens apuntava el Julen fora de micròfons, a Itàlia.
Bé, jo em pregunto diverses coses abans de comentar la pel·lícula. Primer, per què es fa un remake d'una pel·lícula, una nova versió d'una pel·lícula que ja s'ha fet, no?
Quan podríem passar
fa,
aquí...
O fa 4 o 5 anys que l'han fet, eh?
Molt poc, diria jo, també.
Fa molt poc, sí. I que va tenir un èxit, i llavors per què es fa un remake en versió espanyola, per entendre's, no? I després que el faci la mateixa productora. És que sembla mentida, no?, que una empresa productora faci un remake de la seva pròpia pel·lícula al cap de 4 o 5 anys, no?
Jo li trobo poc sentit, això per suposar.
Ara serà un èxit, segurament.
Clar, però la cosa que és que la pel·lícula italiana no va funcionar bé a l'estat espanyol, que el llibre ja tingut molt èxit.
Sí, que va ser... Sí, clar. Però això fan molts els americans, precisament. Sí. Els americans, per exemple, compren una pel·lícula europea, sí, i fan una versió americana amb el Tom Cruise, o llavors, clar, com que el ganxo de l'actor, de l'estrella, crida més la gent, però aquí, és clar que posin... a uns actors espanyols, un actor espanyol i una actriu que em sembla que és italiana també, no sé quin ganxo té. Ara, la pel·lícula que té, res, és millor la italiana.
Jo que he treballat en logística en més d'una ocasió.
Tu has treballat en...
Sí, mira, tira una cosa. Hi ha una cosa que es diu molt, que és no fer dobles gestos. És a dir, si pots fer una cosa un cop i tenen profit, ja està, ja ho tens. I això és tot el contrari.
O sigui, els americans ho fan tot el...
Exacte.
Però a ells sí funciona. Mm. No, perquè, fixa't, això passa amb el cinema americà quan fan les seqüeles famoses. Les seqüeles, normalment, quan es fa una pel·lícula d'aquest tipus, no sé, el Senyor dels Anells, ja es pensa en les 3 o 4 pel·lícules següents. Llavors, ja es roden inclús escenes, clar, i llavors la logística que dius tu és la mateixa. Aleshores, clar, ells diuen, la primera trec el 100, la segona trec el 50 o el 60, la tercera el 30 o el 40, llavors sumen tots els beneficis i el global és millor que si no haguessin fet una sola pel·lícula. És a dir, el que funciona amb el tema logística...
No funciona al cinema, és també al revés, eh? I ja es veu.
Digues.
No, dic la pel·lícula, Àngel, què t'ha semblat?
A mi m'ha semblat una dedica tonteria, no?, perquè és una pel·lícula que a mi la primera versió trobo que estava bastant bé, la italiana, però no sé, és una pel·lícula molt estimulant per la gent que té uns 40 anys i que es pensa que ja no lligarà mai més a la seva vida, no? Perquè lliga amb una nena de 17,
de 17
no?
anys. És el final de la història, que no m'ha explicat.
Tu, vosaltres encara no heu arribat a 6, jo tampoc, no, Juli? No. Però ja veureu quan arribareu als 40, dir, oi, no m'estima ningú! Mira, què passa que ja arriba?
Ja s'acosta més que els altres, sí, eh?
Doncs escolta...
Ah, el Raül sí ja té aquesta sensació i encara està lluny dels 40, malament.
No, però
potser aquesta festa major, la cosa gira.
Ah, sí. Jo no sé si el Raül està en aquesta situació, perquè
no,
jo l'únic que sé
que
la situació fumada que té és que és espanyol, és l'única cosa que sé. Llavors, clar, ara jo no sé si està en aquesta situació, però si estàs en aquesta situació, no et preocupis, sortirà una nena de 17 anys que bé, t'ho farà de nassos perquè et lligarà encara que tinguis 40 i siguis un executiu publicitari.
Et lligarà en quin sentit, Àngel?
A tots, home, lligar què vol dir? Espera't, si ja tinc un vocabulari una mica antiquat.
No, home, lligar.
No, i, clar, tu ets el que has vist la pel·lícula que hi ha anat al
lligar
cinema.
Lligar és portar-se'n al llit, tu.
D'acord.
Ai, Raül, pràctiques, eh?
No, aviam, la pel·lícula...
I el Raül sense dir res, eh? Home, en cap moment ha obert boca.
El Raül ja sé que pot intervenir com vulgui, però jo sé que a ell no li interessa dir res. Per si acaso, jo no...
Sí, aquí qui calla otorga, no?
Ai,
amic, Déu-n'hi-do.
No, bé, la pel·lícula, de veritat, és una pel·lícula entretinguda, novel·la rosa, el que llegeixi Lola i coses d'aquest estil, el que s'hagi emocionat amb la coronació dels reis per la part dels vestits que porten les dones, perquè fixa-t'hi, no sé qui va, una televisió, però... vaig veure ahir, això de la coronació dels Reis, que es va fixar en els vestits. Només, no va dir res més, bueno, però és que li agrada aquest tipus
d'anàlisi
rosa de la vida, doncs aquesta li agradarà.
Però Federico Mocchi no era romàntic, no hi havia romanticisme en les seves novel·les.
El romanticisme és una cosa molt subjectiva, pot ser romàntic per una persona i per una altra no ser romàntic. Mira, jo per mi, una escena molt romàntica, molt romàntica, la va escriure Gustavo Adolfo Bécquer. Resulta que passa un home per un carrer i veu un visillo, no, es diu visillo en català, una cortina que es belluga, i s'enamora de la possible dona que hi ha darrere d'aquesta cortina, sense conèixer-la. Això és el màxim romanticisme. Ara, per un altre, serà una tonteria.
Anem a la crítica. Deies aquesta ficció rosa, de fet el Jordi Costa comença així, a la seva crítica al diari El País, diu: ficció rosa en su vertiente de berlusconismo sentimental.
Sí, això no acabo d'entendre, ho he llegit a algun lloc i no acabo d'entendre que té a veure Berlusconi amb això.
No ho sé, perquè jo Berlusconi per mi és una cosa molt diferent. Però
sí, no se sap perquè al Berlusconi li agradaven les nenes jovenetes?
Sí que li agraden, sí.
Però
això diuen, no? En tot cas, diu: servida con lo que bien se podría considerar el grado cero de la escritura publicitaria. Bé, no li agraden massa. El Pere Vall, a Fotogrames, diu: las secuencias risibles son legión, cinta que avergonzaría a la mismísima Corín Tellado, para fans de las historias de amor.
Mira, aquesta ho ha definit perfectament.
I el Jordi Vall, a Caminal, a La Vanguardia, diu: un bomboncito tierno, blando, para uso y disfrute de adolescentes en perpetuo estado primaveral, bien filmada, pero epidérmica e inocua.
El bomboncito és la protagonista, clar.
Amic, clar que sí, dolç. I boneta, pobreta. En tot cas, anem a l'altra pel·lícula, que avui tenim dues, recordem. Sí, aquesta en un registre totalment diferent. Anem a la ciència-ficció de Transcendence.
Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor.
Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo.
¿Profesor?
Una pel·lícula protagonitzada pel Johnny Depp. I alguna cosa més podem dir?
I la Rebecca Hall.
I la Rebecca Hall.
Rebecca Hall és una de les que feia, si no m'equivoco, el Vicky Cristina en Barcelona, l'amiga de la protagonista, si no m'equivoco.
Sí, la Vicky. Seria?
Aquesta està més lletja, eh?
Sí.
S'han lletjit bastant, sí.
Potser la pel·li li reclamava això. Què podem dir de la pel·lícula? Molt ràpidament, Sergi.
Johnny Depp interpretant aquest doctor Bill Caster, un dels investigadors més importants del camp de la intel·ligència artificial. Va fent els seus experiments, em sembla que per això és molt famós, Àngel, però després també hi ha aquí el paper de la seva esposa, de l'Evelyn, interpretada per la Rebecca Hall, i del seu millor amic, la Max Waters, interpretat pel Paul Bettany, que no acaben de veure clar, no?, si amb això de la investigació, dels experiments, han de recolzar-lo o no.
És un punt de partida interessant, com la majoria de pel·lícules nord-americanes, i sobretot les de ciència-ficció, perquè pensar en la intel·ligència artificial i la manera de que es podria recrear la vida a partir d'aquests experiments, per mi sembla fantàstic, perquè, carai, tu, és que et donarien unes esperances de futur magnífiques, no? Podríem eliminar-se les enfermetats, podríem parlar d'una nova societat en què les màquines tinguessin més protagonisme, que la intel·ligència artificial marqués una mica la vida de la gent, però realment tot això es queda amb les intencions, perquè tant el Depp com la Rebecca, com la Hall, anava a dir Rebecca, però si li he dit Johnny, per dir que era ben Rebecca, no?
Exacte.
Tant en Depp com la Hall realment estan fatals. I ella, a part que està horrible físicament, perquè ella era més maca, tu, no sé si ha envellit malament, o com que l'han posat ara aquesta intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial treu la bellesa a la gent, no sé.
El futur sent de malament, tu, sí, això ja passa,
que sí,
eh?
Que sí?
Sí, sí. En tot cas, la pel·li està dirigida per un paio que es diu Wally Pfister, que aquest home havia fet la direcció fotogràfica del Caballero Oscuro i també de la saga Caballero Oscuro i també d'Origen.
Aquest és el debut d'aquest home a la direcció. Aquest home a la direcció. Jo la veritat és que penso que bé. El problema és el guió, perquè el guió, després d'això que acabo de dir, de les possibilitats d'això, acaba sent una novel·la rosa. Ostres. És a dir, és que és molt curiós, perquè després de la transformació del Johnny Depp en una cosa que no dic, i de la possibilitat de que ella, la Hall, doncs l'accepti o no l'accepti, doncs acaba sent una història d'amor, tu.
O sigui, que és molt semblant a l'altra que m'ha comentat ara.
És una història d'amor, tu.
Avui, històries d'amor,
Sí, sí.
Tenim,
sí.
Perdona si te llamo amor i transcendents.
Per això que, això que m'has preguntat al Sergi, doncs, d'abans del romanticisme, aquí acaba sent una novel·la romàntica, tu.
Déu-n'hi-do.
Quan t'està plantejant una cosa que la humanitat és una cosa que està estudiant molt, de la intel·ligència artificial, i que es queda amb una història d'amor. Aleshores dius, bé, però és això, una decepció.
Anem a les crítiques. Avui no tenim crítiques a nivell nacional, perquè no han arribat almenys a Film Affinity, que és on les recollim normalment nosaltres. En tot cas, sí que tenim a nivell internacional. Mira, tenim la primera de l'Alonso Dural, de què li ha agradat, d'un web que es diu The Rap, i es diu un elegante e inteligente tecnothriller cargado de ideas interesantes hasta que deja de ser cualquiera de esas cosas. Tot així li ha agradat la pel·lícula, Una altra, de la Manola Dargis al The New York Times. Diu, un oscuro, agitado y entretenido pastiche sobre preocupaciones milenarias, chocantes, impactos del futuro, temas candentes y otras emociones de género de la vieja escuela. I al Peter Harlop, al San Francisco Chronicle, aquest no l'havien recollit mai, diu, Transcendence parece y suena como una película de Christopher Nolan atacada por un virus.
Està bé, aquesta.
Està bé,
aquesta m'ha agradat, tu.
I és que la resta d'avui, la crítica no està massa forta amb aquesta pel·lícula, no s'hi han ficat massa. No?
Bé, si algú la vol veure, que corri, perquè em sembla que la trobarà.
Ai, quina llàstima, tu. En tot cas, abans de que treguin res, anem al cicle de cinema d'autor. Aquesta setmana arriba al cinema Cinesa Una vida senzilla. Una pel·lícula de Hong Kong, que el títol original és Tao Jie, traduït és Una vida senzilla.
És en japonès, ja,
Això seria xinès, no, en tot cas?
No, però a veure si no és japonesa.
No, és de Hong Kong.
I a Hong Kong no parlen japonès, a fer.
Home, potser segur que parlen japonès.
No, dic per una cosa, perquè la pel·lícula recorda molt les pel·lícules japoneses, sí. Un tio que es deia Ozu. Passo d'ahir, simplement.
Què podrem veure en aquesta pel·lícula, Àngel?
És una pel·lícula molt, aparentment molt senzilla. Aquest que dic jo, el director japonès Ozu, és un home que va ser molt important sobre els anys 60. Bueno, va ser un director durant molts anys, perquè va començar el cinema mut i després va continuar. Però aquest va marcar un estil de cinema japonès que després van copiar tots els cinemes, diguem, orientals, entre ells els de Hong Kong, que Hong Kong i Taiwan, que són uns cinemes molt afectats pel cinema japonès, però que li dona la seva impronta. No, aquest Ozu va fer pel·lícules, diguem, familiars, per entendre's, molt realistes, i aleshores que eren senzilles, que no passa pràcticament res a les seves pel·lícules, que no passi la vida real. El que passa que ho explica d'una manera que, amb aquesta minuciositat típica del cinema oriental, et crea una mena de suspense, quasi. Mm-hmm. I llavors el que li passa a la família, que són coses trivials i corrents, doncs et crea aquesta sensació de com és aquella gent a Hong Kong i com és, com viuen, quines sensacions tenen de la vida, les esperances, etc. És una pel·lícula molt sensible que val la pena veure. Ara, algú dirà, és lenta, clar. És lenta perquè el cinema oriental és lent. Per explicar-te una emoció no vas a posar aquí el Tom Cruise barallant-se amb Ser Impossible, no?
Lògicament.
Ara, jo la recomano per a la gent que vulgui descobrir un cinema diferent i que doncs, vulgui descobrir també aquest cinema.
En aquest cicle de cinema d'autor no havies portat cinema oriental encara? O...
Sí.
En el d'aquesta temporada, dic.
No n'estic segur.
Jo diria que no. Per tant,
podria ser. Jo, sempre que puc, porto cinema oriental.
És difícil de veure el cinema oriental a vegades.
Ara sí, perquè va arribar un moment que fa 4 o 5 anys que aquí tenia el seu públic, però ara després de tancar sales a tot això i distribuïdores, el cinema comercial és molt difícil de comercialitzar. Jo sempre que puc el porto, encara que la pel·lícula no sigui rodona, per entendre'ns.
És difícil d'accedir-hi a veure'l i també d'altra banda, això mira, és una paraula que podria anar en doble sentit, d'altra banda també és un cinema que és diferent al que podem veure a Occident, perquè òbviament només per com actuen els actors a vegades, i jo sé que hi ha gent que em diu, ostres, que em costa entendre i identificar-me amb els actors de les pel·lícules pel·lícules.
Sí, no, no, és difícil, però bueno,
però vaja.
És una manera, és una manera d'entendre a un altre país, i també us puc dir que a vegades moltes pel·lícules del cinema oriental han estat tractades de forma, doncs, com les occidental, com les del Sang Yimou, que hem vist aquí, la tira de pel·lícules, i precisament em sembla que aquest trimestre hi havia una de les Sang Yimou, si no m'equivoco.
Doncs mira, aquesta és la pel·lícula que podrem gaudir avui al cicle de cinema d'autor del cinema Cinesa, programat, com sabeu, per l'Àngel Comas. És Una vida senzilla, Tao Yi, una pel·lícula que podrem veure, com és habitual, a les 5 de la tarda, a 8:15 i a les 10 de la nit, a preu de 4 euros per internet, 4,30 en taquilla.
Sí, jo espero que vagi el Jul.
Home, clar que sí, és una bona manera d'estrenar-te, eh?
Julen, com el Julen Guerrero.
Aquest Tortosa, Julen Tortosa, això mateix. Àngel,
t'espero a la porta,
ja ho
veurem,
ja.
Escolta, aquest noi és gallec, eh?
Ai, Déu. Escolta, Àngel, que vagi molt bé la festa major.
Ah, gràcies.
I ens veiem d'aquí a 3 setmanes, si no.
Sí, aproximadament, el dia de l'acomiadament del programa.
Això mateix, l'últim dijous del Sant Cugat a Fons, ens veiem aquí.
El dia 16.
De moment passem un parell de setmanes sense l'Àngel Comas, que tampoc passa res. Sergi Julesols, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I Àngel, cuida molt.
Adéu, igualment.